estranja no sou ni principi ni fi. Com ànimes perdudes aneu cercant l'esperança per endur-vos-la lluny, ben lluny.
Tardes de diumenge, per què no moriu també?
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb Biel Cadina.
Carta oberta a Boi Ruiz. Benvolgut conseller, estic molt d'acord amb vostè. El dret universal dels pacients a la sanitat pública està per damunt dels drets dels treballadors del sector de la salut. Vostè diu que la sanitat està al límit i ha reconegut, cosa que se li ha de lloar, que s'han vulnerat els drets dels treballadors. Però, això sí, automàticament afegeix que s'ha fet de manera el més pactada possible i que, sobretot, s'ha fet per preservar un dret més important, el de l'accés públic i universal a la sanitat. Segur, conseller? De la manera més pactada possible? Home, doncs què vol que li digui? La sensació que fa és que té el galliner ben esvalotat. Gairebé tots els sindicats mèdics, un bon grapat de treballadors i fins i tot molts pacients s'estan revoltant en contra de les retallades de la seva conselleria. Això és el que entén vostè per consens? Amb qui ho ha consensuat? Amb les mútues privades? Bé, d'altra banda, estem d'acord que la sanitat pública està per damunt dels drets adquirits dels seus treballadors, però, esclar, l'ideal seria que es mantinguessin totes dues, no, conseller? I segur que no es pot fer això. Segur que s'ha fet tot el possible per mantenir tots dos drets, tant els dels pacients com els dels professionals? Perquè, escolti, són vasos comunicants. La sanitat pública som tots. I unes bones condicions laborals dels professionals de la sanitat es tradueixen, sens dubte, en una millor atenció als pacients. Perquè no s'està garantint aquest dret quan els pacients han d'esperar hores per ser atesos, les llistes d'espera s'allarguen, alguns usuaris es passen dies als box d'urgències perquè no hi ha llits a plantes i els sanitaris diuen que no donen a l'abast. Això no és garantir el sistema de sanitat pública, conseller. I aquesta línia vermella fa massa temps que s'ha creuat. Així que faci un acte de sinceritat amb vostè mateix i desi la demagògia per la campanya electoral. Firmat, un pacient impacient. En fi, benvinguts a Vademecum. Repassem els temes de què tractarem en el programa d'avui. Començarem fent un cop d'ull a l'actualitat més destacada de la setmana. Com de costum, qui ens ajudarà a fer-ho és la nostra col·laboradora Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, i farem especial atenció a una notícia que aquesta setmana ha fet la volta al món, pràcticament, i és l'operació que s'ha fet emprant la tecnologia en tres dimensions per extirpar un tumor a un nen de 5 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu. En parlarem amb el cirurgià responsable d'aquesta operació, el doctor Lucas Crowell. Després, avui, molt atents tots aquells i aquelles que estiguin preocupats per aquells quilets de més que tanta nosa ens fan ara a l'estiu. Coneixerem els consells per perdre'ls i per aprimar-nos de la mà del doctor Jordi Forés i del nutricionista David Gasol. Serà a l'espai de la consulta. També engegarem la tele, com cada setmana, per disseccionar alguna de les sèries de metges de la història de la petita pantalla. Avui parlarem d'una de les més antigues, però també potser més entranyables. Doctor en Alaska. Ens en parlarà el doctor Joan Josep Guarro, director de la Clínica Dental Elias de Barcelona. I finalment avui parlarem del Mundial de Futbol i més concretament d'un dels seus jugadors, el porter de la selecció dels Estats Units, Tim Howard. Sabíeu que pateix una malaltia molt estranya? Doncs sí, se'n diu la síndrome de Tourette, un trastorn neurològic crònic que es calcula que pateixen uns 25.000 nens a tot l'estat espanyol. Avui en parlarem amb Ramon Pujades, que és membre de la Fundació Tourette de Catalunya. Tot això des d'ara i fins a les 11, aquí a la Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, l'Eva Caballero a la redacció i producció, en Jordi Carretero, el control de so, i qui us parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, doncs, comencem. I obrim aquest Vademecum, com sempre, amb el repàs setmanal de l'actualitat.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Eva Caballero, bona nit.
Bona nit, Biel.
Comencem amb un èxit mèdic dut a terme a un hospital de Barcelona. Aquesta setmana, els cirurgians de l'Hospital Sant Joan de Déu han extirpat un tumor de molt difícil accés a un nen de 5 anys practicant i estudiant el cas abans amb una maqueta en 3 dimensions.
Sí, han aconseguit extirpar un tumor gairebé inoperable, en una operació molt complicada, gràcies a una maqueta en 3 dimensions creada per la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya. La maqueta era una fidel reproducció de l'interior del nen, que tenia un tumor a la panxa derivat d'un neuroblastoma des de feia anys. Els metges eren conscients dels riscos de la intervenció, ja que el tumor estava rodejat de vasos sanguinis i d'artèries. Així que, abans de fer l'operació, la van estar assajant durant 10 dies amb la maqueta. Això va permetre conèixer al mil·límetre el tumor i la seva ubicació. La mare del nen, que portava temps patint la quimioteràpia del seu fill, ha donat públicament les gràcies a l'equip mèdic per no donar-se per vençut i lluitar fins trobar una solució que garantís l'èxit de la intervenció. Les noves tecnologies permeten avançar en medicina i aquest és el primer cas d'èxit en què s'utilitza la tecnologia 3D, en 3 dimensions. Però en seguiran moltes més. De fet, l'hospital ja ha encarregat més maquetes per practicar operacions tan delicades.
Doncs volem ampliar aquesta informació i per això saludem el doctor Lucas Crowell, el cirurgià responsable d'aquesta operació a l'Hospital Sant Joan de Déu. Bona nit, doctor, i benvingut a la Vademecum.
Hola, bona nit.
Doctor Crowell, potser sona una mica massa ampulós, però tenen la sensació que han fet història?
No, jo no diria, no, en absolut. No, el que passa que hem intentat utilitzar les tecnologies per intentar millorar i donar una millor assistència i fer coses que amb més seguretat. No diria pas que hem fet història en absolut, però jo crec que tot l'equip sí que ens hem posat amb ganes de fer una cosa nova per tenir una millor seguretat a l'hora d'operar.
I, doctor, feia molt de temps que treballaven amb la possibilitat d'utilitzar la tecnologia en 3 dimensions?
Que la veritat és que és una idea que ja teníem amb el cap feia temps, que quan fèiem nens amb tumors complexos i difícils, sempre pensàvem, si hi hagués alguna cosa que poguéssim assajar o alguna cosa que ens pogués millorar la cirurgia, i llavors, és una cosa que ja fa temps que pensàvem, i la veritat és gràcies als enginyers de l'UPC, que s'hi van implicar de forma molt, molt activa, i als radiòlegs del nostre hospital, van començar a treballar amb aquesta història. Vam fer un primer model més senzill, amb un nen també amb un tumor complex, però que no era tan difícil com l'operació de l'altre dia i la intervenció de l'altre dia. I bé, amb això vam anar treballant i aquest és el resultat.
Clar, perquè era fonamental, suposo, doctor, que la rèplica de l'interior del pacient fos exacta, no? Perquè un petit error podia ser fatal.
Sí, el més exacte possible. O sigui, la idea era poder assajar la intervenció abans de fer la intervenció real i tenir, haver estudiat prèviament, que ja es pot fer amb el TAC, amb la ressonància, hi ha reconstruccions 3D virtuals que tu pots veure a la pantalla, però la idea era anar una mica més enllà i no només tenir les imatges, sinó a més poder-lo tocar i poder, si em permeteu la paraula, jugar i entrenar amb aquest model. Evidentment, això és un primer pas, els materials encara no són perfectes, però la veritat és que tot l'equip de radiòlegs com cirurgians i els enginyers de l'UPC estem molt, molt entusiasmats amb aquest tema i amb ganes d'innovar i de fer més coses.
I aquesta era l'única esperança de salvar el Marc amb una intervenció amb èxit, aquest nen de 5 anys?
Bé, el Marc té un neuroblastoma, que és un tumor maligna que passa la primera infància amb els nens, i bàsicament el tractament és un tractament que s'ha de fer una quimioteràpia. Després de la consolidació amb la quimioteràpia, intentar reduir al màxim el tumor, que és això, la quimioteràpia, és fer una cirurgia, intentar ressecar el màxim de tumor possible perquè després es pugui tornar a fer una consolidació, o, si necessita radioteràpia, que sigui una radioteràpia localitzada sobre un lloc petit. Llavors, ens interessa treure el màxim de tumor possible. El problema del Marc és que estava el tumor situat d'una manera envoltant estructures vasculars vitals que feia la cirurgia molt i molt difícil.
Clar, sempre que es prova alguna cosa nova, com en aquest cas, doctor, s'assumeixen riscos, i riscos alts. Suposo que en aquest cas va ser fonamental el suport dels pares, no?
Ah, perdona, he sentit bé, Al?
Suposo que en aquest cas va ser fonamental comptar amb el suport dels pares.
Bueno, sí, evidentment els pares estaven implicats. Feia temps que el Marc tenia aquest tumor i que li donaven voltes de aviam de quina manera podíem treure encara que fos un tros, o per intentar donar-li després una segona línia de tractament per acabar de consolidar i de controlar la malaltia. I llavors sí que és veritat que feia temps que donaven voltes, i els pares sempre han estat molt, molt actius i amb molt col·laboradors i amb moltes ganes de que es pogués donar una solució.
I és cert que ja han demanat 3 maquetes més en 3D per operar altres pacients?
Bueno, vam fer, com us he comentat abans, vam fer una primera amb un cas similar al del Marc, una mica més senzill, cometes, que ens va servir per saber quines coses fallaven, quines coses podíem millorar. Per exemple, una cosa que inicialment no vam pensar és que, clar, les imatges del TAC estan fets amb el pacient estirat, però la intervenció a vegades es fa amb el pacient com de costat. Llavors ja, en el cas dels següents casos, ja vam simular les imatges amb la posició real que tindria el pacient en la intervenció. Llavors hem fet 2 models i un tercer que també es va operar l'altre dia i que va anar molt bé.
Doncs esperem que hi hagi més avenços encara en aquesta tecnologia i que en puguem veure encara molts més bons resultats. Doctor Lucas Crowell, cirurgià responsable d'aquesta operació, jo diria que històrica, encara que vostè diu que no, a l'Hospital Sant Joan de Déu, enhorabona per aquesta fita. Moltes gràcies per atendre la trucada del Vademécum.
Bueno, gràcies en realitat a tot l'equip i totes les persones involucrades, perquè això no és feina no només d'una persona, sinó de tot un conjunt de professionals implicats en intentar trobar solucions per lo que és el càncer infantil en càncer en general.
Sens
Moltes
dubte.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona. Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Doncs vinga, proseguim amb les informacions i seguim amb més fites mèdiques prometedores, perquè investigadors de l'Hospital del Mar han identificat una nova proteïna com a possible diana terapèutica del càncer de pàncreas, de moment sense efectes adversos.
Han descobert que, eliminant aquesta proteïna, augmenta la supervivència dels ratolins en un 20%. Fins ara, les estratègies per tractar aquest tumor, que és un dels que té pitjor pronòstic, es basaven en atacar les cèl·lules tumorals, sense massa èxit. Els últims estudis apunten que destruir allò que envolta el tumor és possiblement més efectiu. En eliminar la proteïna, el tumor no prolifera i es desinflama, sense contraindicacions en la salut dels ratolins. El pròxim pas serà proposar el seu ús en pacients humans.
I a poc a poc la ciència va amenaçant el càncer, i el doctor Joan Massaguer ha fet aquesta setmana unes declaracions molt optimistes en què ha afirmat que abans del 2050 el càncer estarà completament controlat.
Segons el prestigiós investigador català, aconseguirem controlar el càncer, de la mateixa manera que vam aconseguir controlar les infeccions en el seu dia, que mataven a tanta gent fins fa només un segle. Afincat a Nova York, Joan Massaguer ha viatjat a l'estat espanyol aquesta setmana per fer una conferència i ha dit que cada vegada la ciència comprèn millor la biologia de la metàstasi del càncer, i ha confirmat que el 60% de casos de càncer avui en dia ja es curen. El científic assegura que abans de l'any 2050 el càncer estarà tan controlat a nivell mèdic com les infeccions.
I també la OMS s'ha proposat aquesta setmana erradicar, en aquest cas, la tuberculosi el mateix any, el 2050.
Eliminar la tuberculosi és l'objectiu que s'ha marcat l'Organització Mundial de la Salut pel 2050, passant per una primera fase, el 2035, en la que els casos de tuberculosi s'haurien d'haver reduït a menys de 10 milions arreu del món. L'ambiciós pla es centra en 33 països en els que la malaltia té una baixa incidència actualment. Espanya no entra en l'objectiu, ja que la seva incidència segueix sent de les més altes d'Europa Occidental i els experts asseguren que el 40% de casos espanyols no estan diagnosticats. La OMS ha decretat un pla que passa per un control més exhaustiu, l'ús d'antibiòtics potents i la millora de la qualitat de vida dels pacients, entre altres mesures.
Passem ara a una notícia una mica desagradable, però que ens interessa molt a tots. Què passa amb les bactèries de les nostres platges? N'estem del tot segurs?
Aquesta setmana la veritat és que s'han publicat articles sobre la contaminació fecal de les platges, una contaminació que pot provocar malalties com otitis o gastroenteritis, si ens posem la sorra a la cara, ens entra als ulls o a la boca o amb les mans brutes. Però no cal preocupar-se. Les administracions analitzen la qualitat de la sorra i l'aigua de les nostres platges periòdicament. I si bé és cert que quan hi ha pluges, sovint les costes urbanes es veuen una mica més afectades per la contaminació fecal, en general, els estudis demostren que la sorra de la majoria de platges catalanes és de bona qualitat. L'Agència Catalana de l'Aigua té un sistema de vigilància que garanteix que l'aigua del mar també compleixi les condicions sanitàries sense riscos per la salut dels banyistes. Els experts, tot i així, donen una sèrie de consells higiènics per evitar fongs o infeccions aquest estiu a la platja. Com, per exemple, fer servir sempre la mateixa cara de la tovallola per seure a la sorra, fer servir xancletes a les dutxes públiques i rentar-se les mans després de tocar la sorra.
Així que ja ho sabeu, apliqueu-vos-ho. Més coses. Sanitat ha anunciat que les farmàcies podran vendre medicaments per internet a partir de l'any que ve.
Sí, sempre que no siguin, esclar, de prescripció mèdica. La ministra de Sanitat, Ana Mato, ha anunciat aquesta setmana que els primers mesos del proper any 2015 ja entrarà en funcionament a Espanya la xarxa de farmàcies autoritzades per vendre online medicaments que vagin sense recepta. Les farmàcies que vulguin vendre per internet hauran de complir una sèrie de requisits i mostrar a la seva pàgina web un logotip comú que ara mateix s'està dissenyant a Brussel·les.
I sembla que les queixes dels treballadors dels hospitals públics catalans van en augment. Aquesta vegada ha estat la Vall d'Hebron qui ha donat la veu d'alerta.
Els metges d'urgències d'aquest gran hospital han denunciat aquesta setmana l'empitjorament de la qualitat assistencial a urgències. I ho han fet a través d'una carta als responsables del Departament de Salut, a l'ICS i també al propi centre hospitalari. Segons declaren els metges, han arribat a tenir pacients durant 5 dies pendents d'ingrés. Cada dia aquest gran hospital atén 300 pacients a urgències. Els metges es queixen que treballen al límit, sense espai i de manera esgotadora. L'ICS ha respost que és un problema organitzatiu que sí que s'ha de resoldre. Sembla que aquests embussos són generalitzats als hospitals públics catalans.
Sí, perquè mentrestant a Bellvitge segueixen les manifestacions i el conseller Boi Ruiz ja s'ha pronunciat al respecte.
Pacients, usuaris i treballadors segueixen les protestes contra les retallades en sanitat i el tancament de llits a l'estiu. 300 persones es van concentrar a les portes de Bellvitge dimecres per denunciar el col·lapse assistencial que pateixen des de l'inici de les retallades. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va acusar la Junta de Personal de l'Hospital d'utilitzar, en paraules seves, la sanitat per fer negoci polític i de no estar a l'alçada de representar els veritables interessos sanitaris. A més, el conseller considera demagògica l'alerta creada pel tancament de llits i diu que és poc honest utilitzar els sentiments dels ciutadans. El sindicat UGT no va tardar a respondre, tot dient al conseller que el que és poc honest és amagar que 24 pacients romanen a urgències esperant habitació, mentre la direcció ha tancat una tercera part dels llits disponibles.
Doncs Eva Caballero, cap de redacció de la revista de Salut Total, gràcies, com sempre, per ser nosaltres una setmana més. Et seguim a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com. Fins dissabte que ve.
Bona nit, fins dissabte.
Fem una pausa i de seguida tornem.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies. Un producte de Catalysis SL. Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alcer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alcer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica.
Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Que ja ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel. Doctor, bona nit.
Bona nit.
Benvingut una setmana més a Vademécum. I també, doncs, el seu col·laborador, nutricionista David Gasol. David, també benvingut i benvingut també al programa.
Hola, bona nit.
Bona nit. Doncs avui molt atents, tots aquells que volen lluir pel mito, com en diem col·loquialment, aquells que estan amoïnats perquè arriba el moment d'anar a la platja, de treure's la roba, de posar-se el banyador, i doncs volen veure's bé i estar una mica més primets. Vaja, molts ens identifiquem amb això, i molts estem interessats, sí? Amb això. Sí, 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 jo el mateix, jo el primer. El primer que ens preguntem molts és, doctor, realment podem perdre aquests quilets de més per anar a la platja? És possible aconseguir-ho?
De voler, tothom vol. Però el voler s'ha d'acompanyar amb una acció. Aquesta acció és la determinació de voler canviar uns hàbits d'alimentació. No hi ha cap, absolutament cap, dieta que realment a llarg termini funcioni per perdre aquest pes. Nosaltres el que recomanem són canvis amb els hàbits d'alimentació. I si com més aviat comencem, més aviat comencem a perdre, doncs, aquest excés de volum, aquest excés de pes, i durant unes poques setmanes, que per exemple ara si estem al mes de juliol, doncs si això comencem ara mateix, doncs amb aquestes 3-4 setmanes de juliol no podrem lluir pel mito, però sí que haurem reduït el nostre volum, haurem perdut una mica de pes, i que això ens pugui esperonar a seguir durant el mes d'agost, setembre, octubre i durant tot l'any, perquè nosaltres no creiem en dietes, creiem en ajudar els nostres pacients amb l'educació i amb els canvis amb els seus hàbits. El problema és que molta gent vol perdre pes, però no vol tenir l'esforç de canviar segons quin tipus d'hàbits, no? I aquí estem nosaltres intentant fer una pedagogia permanent cada dia a la consulta per intentar no fer una dieta, perquè no en fem, com he dit, per perdre pes, sinó per ajudar a canviar els seus hàbits. I els que perdin o no perdin, a nosaltres, en definitiva, ens és igual. Sabem que si canvien els seus hàbits, en definitiva, tots perden. Però el que vosaltres busquem és mantenir la salut, gaudir d'una bona salut, i a través d'aquests nous hàbits doncs comencem a perdre aquests quilos de més, aquest lastre que moltes vegades fa que moltes vegades no estiguem a gust amb nosaltres mateixos i que estiguem cansats, que dormim malament, que ens costa inclús posar-nos els mitjons moltes vegades, o que quan posem una escala bufem, perquè a més moltes vegades això va relacionat amb una manca d'exercici.
Clar. M'ha agradat molt això que deia vostè al principi, perquè sí que és veritat que un necessita molt veure resultats, no a curt termini, perquè no és una cosa que es pugui aconseguir d'un dia per l'altre, com vostè deia, però sí que quan vas veient que fas un petit esforç i això té el seu benefici, o la seva recompensa, no? Això t'incentiva a continuar, no?
Exacte. Pensem que amb aquests canvis d'alimentació té que haver-hi darrere la figura d'un coaching, d'una persona doncs, que estigui entrenada, per ajudar doncs, a animar el pacient a que amb aquesta travessia pel desert, que normalment és estar sol i que li fa tanta mandra moltes vegades començar, doncs que no fluixi, que segueixi caminant per moltes dificultats que pugui tenir. I només si aconseguim doncs, animar el nostre pacient a que ho segueixi, doncs aconseguirem que aquests canvis dels hàbits siguin fàcils d'aconseguir. Que a vegades, si la persona no ve molt mentalitzada, simplement és canviar un petit hàbit. Vull dir, per exemple, si a un pacient li dius, guaita, deixa de prendre la canya de cervesa, que són 90 quilocalories diàries, al dia, en un any, són 4 quilos i mig que ha perdut sense fer res més que deixar de prendre una canya de cervesa. O sigui, a vegades són coses tan simples com aquesta. Al igual que una llauna d'una beguda d'aquestes refrescant, que no vull dir marques, normalment oscil·la entre 120 i 160 quilocalories. Vull dir, és una bomba rellotgeria, ja no parlem a nivell de salut, que és catastròfic. Però si tu deixes de prendre aquesta llauna de beguda refrescant al dia, doncs en un any són a vora 7 quilos menys només per deixar de prendre això. Vull dir, a vegades són petits hàbits, i o si a sobre tenim l'interès de canviar a bons aliments ecològics, estacionals, canviar petits hàbits de l'esmorzar, petits hàbits del sopar, deixar de fer doncs, l'exercici famós per excel·lència, que és el surfing, de passar moltes hores al sofà veient la televisió i sempre picant, perquè sempre, clar, que sempre que estem en un esport sedentari tenim més ganes de picar més coses, aquí estem barrejant tot que és impossible, no?
Clar.
I mica en mica, vull dir, no cal fer un canvi radical en tot, sinó petits canvis a la persona que no té una gran voluntat. Si tens una bona voluntat, llavors ja podem començar a agafar el fil per randa i començar del començament fins al final amb l'esmorzar, el dinar, el sopar de dilluns a dilluns, i el resultat és molt més evident, molt més ràpid i més satisfactori.
Deia vostè mica en mica, perquè és que hi ha gent que fa autèntiques barbaritats, no? Hi ha gent que passa això, que arriba aquesta època de l'any, es troben que no han fet els deures, entre cometes, i ho volen fer a correcuita i a més ho fan malament.
Les presses no són bones mai, no? I és per això que és un gran negoci el tema de primar-se, perquè hi ha consultes que obren a partir doncs, de març-abril i al setembre ja tanquen.
Ah, sí?
Sí. Són consultes estacionals, són les consultes de adelgázate todo haciendo, no? És una mica... I hi ha gent que busca, no?, la cosa fàcil, la pastilla miraculosa o una dieta, doncs, agressiva, que sí, que al començament té els seus resultats, però que a la llarga ens porta molts problemes de salut. I jo us repeteixo, torno a insistir, el millor és fer pedagogia per canviar els hàbits d'alimentació. No hi ha dietes, hi ha hàbits, i les dietes són circumstancials i serveixen pel que serveixen. Nosaltres busquem doncs, millorar el nostre pes, però fent salut. Cada un té la seva constitució, no tothom tindrem el cos que nosaltres volem, com tabletes Danone com, o com aquests deportistes que veiem a la televisió, i no ens hem de deixar caure doncs, en la influència de que hem de tindre un cos o un altre, sinó hem d'intentar fer una alimentació sana que ens aporti un equilibri i una salut, i per ende, si fem tot això, doncs perdrem pes, i tindrem el pes que ens toca, ni més ni menys. Uns seran alts, altres seran baixos, uns seran més amples i altres seran prims, mengin el que mengin. Llavors, important, fer petits canvis d'alimentació. I avui doncs, el David ens ajudarà doncs, amb petites pinzellades doncs, dic, oita, per tots els nostres oients que ens estan escoltant setmana rere setmana, doncs, apunteu petits canvis que us podem proposar per canviar aquests petits hàbits que teniu, que a vegades, com he dit abans, doncs, amb la petita canya de cervesa o amb la beguda doncs, refrescant, només amb això ja ens hi coneixerem en 2-3 setmanes, i uns altres canvis amb els hàbits que ens podrà aportar el David.
Doncs David, avui el protagonisme és teu, perquè evidentment el tema ens porta directament a parlar de l'alimentació, no?
Bueno, molt bé, com deia el Jordi, realment nosaltres no creiem en dietes miracle, i realment sempre el que els dic als pacients quan venen a la consulta és aquí no faràs cap dieta, aquí el que aprendràs és alimentar-te, que és algo que realment ens haurien d'ensenyar a l'escola de petits, però que no ens han ensenyat molts cops. Llavors, sobretot, el que és molt important en quan nosaltres volem perdre pes, el que volem realment és buscar el nostre pes natural, i per aconseguir aquest pes natural hem de donar-li aliments naturals, hem de donar-li tot allò que el nostre cos necessita. A l'hora que comencem a donar aliments que el cos no necessita, que no pot processar, que no pot gestionar, aliments en excés, que en aquell moment no pot cremar, el que farà el cos és procurar reserves. I aquestes reserves són el que coneixem com aquest flotador, que molts cops se'ns posa aquí, les cartutxeres, etc etc. Llavors, aquí és important anar a buscar aliments frescos, sobretot incrementar el consum de verdures i de vegetals de tot tipus, ara que ve l'estiu, pues, és molt més agradable i podem introduir pues, més amanides, cremes, sopes, encara que sigui estiu, que es poden prendre més fredes, incrementar sobretot aquest consum de verdura. Reduir tot allò que no volem, si el que no volem és introduir greix al nostre cos, doncs reduïm la ingesta de greix, sobretot d'aquells greixos més saturats, aquells greixos més difícils d'eliminar, que molts cops trobem en embotits, en formatges, en làctics, en tot tipus de carns en excés, i fomentar doncs, més proteïnes vegetals, com són les llegums. Llavors, també tenim només aquests petits detalls, però, com deia el doctor Forés, hi ha una cosa que és molt important i que és molt més efectiva que els aliments que jo et pugui dir, que són els hàbits saludables. Aquests hàbits saludables és, a vegades, més difícil que simplement canviar uns aliments, però aquests hàbits saludables és algo que fem cada dia. És una suma de 365 dies a l'any. Uh-huh. I això realment canvia la condició del nostre cos. I aquí us puc aconsellar quatre coses que són molt senzilles i molt eficaces. Com, per exemple, un sopar lleuger i aviat. Aquí, al nostre país, tenim l'acostum de sopar a les 9, sobretot a l'estiu, que s'allarga el dia, a vegades fan les 10 i hi ha gent que a les 11. Val? A aquestes hores, el nostre cos realment no té un sistema digestiu preparat per digerir. El nostre cos funciona amb la llum diurna i aquí necessitem sopar com fa el resta de planeta, que sopa a les 6, a les 7 de la tarda. Llavors intentar... Sí, entenc que els nostres horaris, la molta gent dirà, oh, però si jo arribo a les 9 a casa de treballar. Bueno, pues com més tard sigui aquest sopar, més lleuger hem de fer-lo. Llavors, per sopar, pues és un bon moment per buscar una crema de verdures, una sopa, coses senzilletes, fàcils de digerir, que no tinguin un gran gas calòric, que no tingui una gran aportació calòrica, perquè realment per anar a dormir no necessitem grans ingestes, no necessitem menjar molt. Per anar a dormir necessitem recuperar el nostre sistema nerviós, que per això està la nit. Si la nit estem intentant digerir aliments que no podem digerir, passarem una mala nit, no descansarem, ens ja veurem més cansats, amb reflux, amb acidès, etc etc. I això ja farà que no esmorzem pel matí. I fixa't, ja canviem tota aquesta dinàmica en negatiu. Llavors, hem de crear el dia com una piràmide, on l'esmorzar ha de ser la base de la nostra alimentació del dia. Donar una bona base sòlida, carregar els dipòsits per tot el dia, que és quan ho cremaràs. Llavors, no em preocupa el que mengis tant per esmorzar com per sopar, perquè durant l'esmorzar ho cremaràs. Dinar adequadament i sopar lleuger. I intentar menjar poc i sovint. I això vol dir intentar fer a mig matí un petit snack, com pugui ser doncs, una peça de fruita amb uns fruits secs, i a mitja tarda també intentar buscar que no passin moltes hores entre àpat i àpat, perquè això ens ajudarà a que no hi hagin tantes oscil·lacions i la nostra energia també sigui més estable. I sobretot, el més important, que no arribem amb tanta gana al següent àpat, perquè quan arribem amb tanta gana a un àpat, perquè, bueno, al matí ens llevem, avui no esmorzo, que ahir em vaig passar molt amb el sopar. Mm. Llavors et sents amb forces de dir, no esmorzo. Dino una manideta perquè tinc remordiments. Però a l'hora de sopar el cos, ja...
Tens la gana.
Ja, la gana et supera i realment ja no et pots raonar el que realment necessites, i és quan menges més. I entrem en aquesta dinàmica. Per tant, invertir aquesta dinàmica. Una altra cosa molt important, per exemple, és mastegar, que a vegades engullim. No, és molt important. Les dents estan a la boca, el nostre estómac no té dents. Val? Una digestió més pesada i menjar sense mastegar farà que mengem més, ens saciem menys, absorbim pitjor els aliments i a la llarga ens engreixem més, perquè ens mancarà aquests nutrients que voldrem satisfer menjant més. Val? És tot com un procés. I un altre consell pràctic i fàcil que puc dir, no menjar postres. Quan nosaltres ja hem menjat tot el que necessitem, hem fet un primer plat, un segon plat, equilibrat, on hi ha tot allò que a la consulta sempre aconsellem menjar, el postre realment és innecessari. Mm. Emocionalment ens ve molt de gust.
Hi ha gent que diu, dolcet, oh, alguna cosa dolç, sí.
Bueno, però ja procurarem que el menjar sigui equilibrat i que hi hagin verdures dolces, que hi hagin aliments que ens aportin aquesta dolçor. Però realment, quan ja tenim tot allò que necessitem, el postre l'únic que fa és transformar-se en greixos i en reserva i anar cap a on no ho desitgem. A més, ens dificulta molts cops la digestió d'aquests aliments. Per tant, ens guardem aquests postres, si tant ens agraden, per berenar, per exemple. I amb aquests petits consells ja farem molt. Realment canviarem, encara que no ho sembli, són molt més eficaços que fer coses molt extremes que després el cos recupera. Tot és com una balança. Com més ràpid perdis pes, més ràpidament el pots recuperar. Doncs el que busquem és un canvi d'hàbits, un canvi per tota la vida, que realment menjant bé i disfrutant amb el menjar tu puguis aconseguir el teu pes equilibrat. I per tota la gent que passa la consulta és un èxit i estan contentíssims perquè han oblidat de fer dietes. El que han après és alimentar-se amb sentit comú. I d'aquesta manera tots han aconseguit el seu pes equilibrat, el seu pes natural.
I a més ja ho sabeu que, vaja, com que es tracta d'això, d'aprendre a menjar, no?, i d'agafar aquests hàbits, un dels serveis que ofereixen a la consulta és, si cal, si voleu, doncs el mateix David ve a casa i cuina amb vosaltres i us ensenya una mica a com agafar una mica aquests hàbits, aquestes dinàmiques, no, David?
I tant, sí, perquè és molt important, perquè si de repente dius, oh, escolta, però és que m'estàs dient que mengi més verdura, m'estàs dient que mengi més llegum, però és que jo, de les llegums que em cuinava la meva àvia, mai més n'he sabut cuinar i em quedo sense idees i no sé com cuinar els aliments, com barrejar-los, com combinar-los, com crear plats, com crear menús, doncs des d'aquí nosaltres oferim aquest servei d'anar a casa de la persona, buscar uns 7-8 plats aconsellats, equilibrats, pensats per aquella persona, que no només aprendrà aquells plats, sinó que aprendrà moltes opcions a partir d'aquells plats. Per exemple, ensenyem a fer una crema de verdures a partir d'aquell plat, ja li serveix de base per fer moltes altres receptes. O li ensenyem a cuinar un cereal integral ben cuinat, perquè molta gent diu, ostres, em dius que és interessant menjar, per exemple, arròs integral, que és millor que l'arròs blanc, però és que no l'he cuinat mai, i quan el cuino em queda horrorós i no ens agrada, llavors ja no l'he cuinat més. Doncs aprenem a cuinar-lo que quedi bé, i així amb molts aliments. I introduir a vegades inclús aliments que per nosaltres són nous, com puguin ser les algues o com puguin ser algunes verdures que poder no hem cuinat mai. Llavors és interessant aquest curs.
Doncs vaja, un tema que, sens dubte, a molta gent hi haurà interessat, perquè a aquesta època de l'any molta gent doncs s'hi preocupa, tot i que, com dèiem, és un tema que ens hi hem de preocupar durant tot l'any i no deixar-ho només per l'estiu. Com aprimar-se? Ja heu escoltat, doncs, què heu de fer si voleu seguir les pautes, i si no, si teniu dubtes, doncs acudiu a la consulta del doctor Jordi Fulés i del David Gasol. Moltíssimes gràcies per ser una setmana més aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39-43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademecum disseccionem la tele.
Avui a Vademecum ens posem nostàlgics i ens remuntem als anys 90 per recordar una de les primeres sèries sobre metges que es van emetre a l'estat espanyol. 110 capítols repartits en 6 temporades que es van poder veure a través de Televisió Espanyola. Estem parlant d'una sèrie que va guanyar 3 premis Emmy i 2 Globus Or i que tenia una sintonia ben característica. Se'n recorden? Aquesta era la sintonia de Doctor en Alaska, la sèrie que ens relatava les aventures del doctor Joel Fleischman, un jove metge novaiorquès que es va veure obligat a instal·lar-se a un petit poble de 800 habitants de l'estat d'Alaska. Bé, avui qui ens farà la dissecció d'aquesta sèrie és el doctor Joan Josep Guarro, que és director de la Clínica Dental Elisa de Barcelona i membre del Col·legi de Metges de Barcelona, a qui volem agrair la seva col·laboració. Bona nit i benvingut al Vademecum.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, i vostè?
Molt bé, molt nostàlgic aquesta sintonia
que sí?
Estaves presentant, i tant que sí, recordaves molt uns quants anys era això.
Sí, perquè això era dels anys 90, no sé si vostè aleshores ja es dedicava a la medicina o estava estudiant.
Començava, vaig acabar, ja soc de la promoció del 86, o ser llicenciat, molt jove, ja fa... I bueno, feia gràcies a una sèrie de les primeres, el que tu deies, no? Les primeres sèries a la televisió espanyola que es havien fet de la vida d'un metge jove, i que, doncs, bueno, feia gràcies a veure les que vaig seguir.
I per això s'hi va enganxar una mica, perquè parlava una mica
sí,
de...
Sí, sí,
sí, no?
Sí, provocava això, no?, una sensació, bueno, divertit, no?, una sensació diferent de la que potser podem viure aquí a Barcelona, i les experiències del metge que se n'anava, doncs, a Nova York, a Alaska, no?, i les vivències, no? Està bé, estava ben buscada, hi ha coses que estaven ben buscades, potser no tècnicament, ni vocals que han depurat molt bé, no?, la part tècnica, però a nivell humà estava molt bé, el que pot representar, doncs, segurament un metge, doncs, un rural, no?
Suposo que va fer bastant de furor entre els que estudiaven medicina o els que s'hi dedicaven en aquella època. Suposo que va ser una sèrie bastant vista, no?
Suposo que sí. I a més, aquestes sèries sembla ser, no?, que les sèries que de metges precisament estan enfocades a quan hi ha una baixada de les vocacions mèdiques a un país, doncs els hi posaven, o als Estats Units en concret, els hi creaven aquest tipus de sèries, que això comportava un augment de nous metges o noves incorporacions als facultats de medicina, no? I sembla que ens han fer això.
Tot i que en aquest cas no ho sé, perquè...
Bé, eh? I poca de medicina i molt d'humanístic, aquest doctor era.
Dic que tot i en aquest cas no ho sé, perquè pensant que et poden enviar un poble de 800 habitants allò enmig de la neu i del glaç, potser molts no s'ho repensen, a l'hora d'estudiar medicina.
Potser sí, però bueno, era divertit, era un tio... Sí. Era una sèrie que estava bé, divertida. Jo crec que va ser això, la precursora, no?, per el que després em van veient per aquí, no? I el topall màxim, pues, és el House, no?, que és l'extrem de la medicina, no?, l'altra punta de la medicina.
Vostè deia ara, era una sèrie divertida, és que de fet l'argument era més aviat còmic, perquè era aquesta arribada d'aquest jove metge novaiorquès cosmopolita a un petit poble de l'est d'Alaska i amb uns habitants bastant peculiars, I passaven coses com per exemple aquesta.
El número uno. Bien. ¿Qué le pasa?
Tengo dolores y mucho calor.
¿Desde cuándo?
Desde hace 3 años.
Sí, está caliente. Voy a tomarle la temperatura. ¿Y cómo voy a hacer eso sin un termómetro?
Clar, situacions peculiars com aquesta suposo que eren més còmiques que no pas reals. No...
Sí, per suposat, bueno, segur que sí, segur que era això, no? El gadget còmic dels productors, no?, de la sèrie. Enfatitzant el fet que és un metge rural que apareix a un lloc on em sembla que, si no recordo malament, feia molt temps que no hi havia cap metge en aquell poble.
Exacte.
No? Amb la qual cosa li anaven a explicar de tot amb el pobre metge de Nova York.
De fet, hi havia fins i tot en aquesta mateixa seqüència un altre pacient que arribava amb el seu castor, que era, bueno, el seu animal de companyia, i li demanava que li mirés les dents perquè li semblava que li feia mal les dents al castor. Esclar, el metge es quedava una mica sorprès, no?
Una sèrie simpàtica,
Sí.
Una sèrie entretinguda, era entretinguda. Però bé,
i en què sobretot...
Jo crec que aquí, en aquesta sèrie, l'excusa... La medicina és l'excusa, No era... Si puc posar una altra cosa, no? Però bueno, el fet del ser el metge estava bé.
Això li anava a dir, que més que res, potser la xitxa de la sèrie estava en les relacions humanes, no?, entre el metge i...
Exacte, sí, sens dubte, aquesta segur, En aquesta sèrie segur, així com n'hi ha altres que no?, pues que han anat potser més fent els diagnòstics, ja et dic, jo també m'he enganxat molt al House, no?
Sí.
I aquí realment, agafat per la punta també, als extrems, pues bueno, era una sèrie que a nivell mèdic realment els diagnòstics, pues molts d'ells eren molt ben treballats, a nivell mèdic. En aquestes eren, pues, això, més simplons i molt més relacions humanes, no?
Recordo que em vam parlar de Dr. House també en aquest espai i em sembla que era vaja, no sé quin doctor en parlava, no recordo ara si era el doctor Pedrós que ens deia Doctor House és l'exemple del que no ha de ser un metge. No, si més no, pel que fa a l'ètica o al comportament del...
A l'ètica del metge, del no? Metge. Està clar. I aquest és, fa molt bé de metge de poble, de metge de proximitat.
D'escoltar, no?
Està bé, sí, sí.
Doncs, sens dubte, avui ens hem posat una mica nostàlgics perquè hem mirat cap a aquests anys 90, aquesta sèrie Doctor en Alaska, que molts recordaran amb un somriure als llavis. Doctor Joan Josep Guarro, director de la Clínica Dental Elisa de Barcelona, membre del Col·legi de Metges de Barcelona, agraïm-li la seva col·laboració. Moltíssimes gràcies per ser avui a Vademécum i jugar amb nosaltres això que ens agrada fer, a disseccionar les sèries.
Molt rebé. Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Fins la propera.
Fins la propera. Adéu, gràcies.
Si ens voleu enviar les vostres consultes, busqueu-nos al Twitter, @vademecumcat.
Vinga, recta final del programa, i avui la dedicarem a parlar del Mundial de Futbol. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Però no us espanteu, que no parlarem de futbol estrictament, que ja se'n parla prou aquests dies, sinó que parlarem d'un dels jugadors que més han sorprès en aquest campionat. El porter de la selecció dels Estats Units, Tim Howard, que tot i fer una actuació estel·lar a vuitens de final contra Bèlgica, no va poder evitar l'eliminació del seu equip. I per què en parlem de Howard? Doncs perquè és un heroi també per un altre motiu. I és que el porter de l'Everton pateix una estranya malaltia que, però, no li ha impedit arribar a l'elit del futbol mundial. S'anomena síndrome de Tourette. És un trastorn neurològic crònic que es calcula que el pateixen uns 25.000 nens a tot l'estat espanyol i del qual en sabem molt poques coses. Per això avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel en Ramon Pujades, que és membre del patronat de la Fundació Tourette i expert en temes educatius. Pedagog, vaja. Bona nit i benvingut al Vademécum.
Hola, bona nit.
Vaja, per aquells que no n'havíem sentit a parlar fins ara, què és? Com podem explicar de manera més o menys plana aquest síndrome de Tourette?
Bé, la síndrome de Gils de la Tourette és una síndrome relativament fàcil de diagnosticar perquè consisteix a fer tics nerviosos, motors i vocals d'una manera, diguem-ne, permanent. Vull dir, els criteris diagnòstics diuen que han de durar més d'un any, perquè hi ha a vegades nanos que en tenen i són tics transitoris i desapareixen, són, diguem-ne, descompensacions del creixement del cervell, no? Però en el cas de Tourette, no, el cas de Tourette és crònic, Crònic en el doble sentit de la paraula. Primer, perquè no desapareix del tot, tot i que tendeix a minvar l'edat adulta. I també en el doble sentit que no hi ha una medicació que pugui curar o, com a mínim, diguem-ne, deixar invisible o una mica sota l'estora aquest tipus de trastorn. És un trastorn molt visible, que, per tant, pot causar estranyesa en les persones que envolten la persona afectada. I, sobretot, en edats, per exemple, escolars, en què generalment ni els professors ni encara menys els companys saben de què es tracta, i sovint tampoc els mateixos nanos fins que no estan diagnosticats d'una manera correcta.
Clar. I això sorgeix, és a dir, d'un dia per l'altre? Habitualment, vostè ho ha explicat, no? Sorgeix en edats primerenques, no? Quan el nen encara és petit, diguéssim.
L'edat en què sol declarar-se aquest tipus de trastorn és entre l'entorn dels 5 o 6 anys, Rarament abans i rarament també més enllà dels 18. De manera que aquesta franja d'edat és la que acostumen a aparèixer. Més aviat cap als 5, 6, 7 anys, els primers anys de primària.
I se sap una mica els motius pels quals passa? És a dir, hi ha algun detonant? És hereditari?
Bueno, té un component genètic, Diuen els diguem-ne, els genetistes que es tracta d'un caràcter recessiu, Per tant, hi ha d'haver algun precedent en la família, de vegades fins i tot desconegut, perquè potser estava en un gran molt lleu i no era perceptible, o era especialment, diguem-ne, cridaner, però sí que hi ha un component genètic, la qual cosa no vol dir que s'heredi mecànicament de pares a fills. Pot ser que els pares no hagin tingut, els avis potser sí, o algun avantpassat, però no s'hereda mecànicament, per dir d'una manera, d'una generació a l'altra. I pel que fa, diguem-ne, la causa, bueno, diuen els neuròlegs que es tracta d'una descompensació d'un neurotransmissor, en concret de la dopamina. I segurament que també hi intervé la serotonina, però és una descomposició. En aquest cas és un excés, que és la neurotransmissió encarregat del control del moviment, que en aquest moment es descontrola. Diuen també que és la imatge especular del Parkinson, que és, de fet, el Parkinson és un defecte d'aquest tipus de neurotransmissor. fins al punt on jo puc saber.
No, esclar, evidentment, vostè és pedagog, no pas neuròleg, però vaja, vostè ho coneix de primera mà perquè em sembla que no desvetllo cap secret ni dic cap cosa que no es pugui dir quan dic que en Ramon Pujades és pare també d'una criatura que pateix aquesta síndrome de Tourette. En el seu cas particular, quan se'n van adonar? Va ser complicat? Va ser...
A veure, va ser complicat perquè, més que res per ignorància, no només per part nostra, sinó també dels professionals de la salut. Si la declaració del trastorn va ser als 6 anys, després d'haver passat la varicel·la, diuen que pot tenir una relació amb el tema del sistema immunològic, i els metges no, fins als 12 anys no el van diagnosticar.
Fins als 12?
Sí, de manera que no és una excepció. En aquest moment potser sí, perquè es coneix més, no? Però anys enrere podia haver-hi persones adultes que patissin aquest tipus de trastorn sense saber exactament de què es tractava. De fet, pel que jo sé, a la facultat de Medicina, anys enrere, ara espero que no sigui així, aquest trastorn era descrit en el tractat de neurologia, subapartat de trastorns del moviment, una noteta a peu de pàgina, que deia, també hi ha una coseta que es diu síndrome de Tourette. Per tant, normalment els metges en la seva preparació bàsica no prestaven atenció a aquest tipus de trastorn.
Vaja, esperem que, doncs, com vostè deia, això hagi millorat amb els anys. No sé si és un síndrome que pot degenerar, és a dir, pot tenir conseqüències greus, si no es tracta, si no es detecta, si no es prenen algunes precaucions. Quins efectes pot tenir per la persona que el pateix?
Un pla estrictament neurològic no, o sigui, no és una malaltia degenerativa, com podria ser l'Alzheimer, no ho és. Però sí que pot ser una malaltia complicada a nivell social, perquè pot generar rebuig, incomprensió, i per tant un mal encaix social d'aquesta persona i per tant tot això que pot comportar, d'infelicitat personal i de dificultat de relació, de dificultat d'encaix laboral, d'encaix fins i tot afectiu amorós, etc. Per tant, sí que pot ser una malaltia greu en aquest sentit, socialment. Per tant, l'educació i la informació són eines bàsiques i imprescindibles, fins i tot més que la farmacologia.
Durant molts anys, pel que tinc entès, hi havia com certs mites, molts d'ells falsos, no?, al voltant d'aquesta malaltia. Com ara que la gent que la patia veia improperis o estirabots o males paraules en públic. Això no és cert.
A veure, això és una part cert, perquè una de les manifestacions dels tics nerviosos, una, i no és la més freqüent, és el que s'anomena la coprolàlia, que vol dir proferir paraules obscenes, inapropiades, socialment rebutjables, etc. Però això afecta només un 15% de les persones que pateixen això, i no sempre. O sigui, això va tongades, ara sí, ara no. De manera que sí que és una visió esbiaixada que pot tenir la societat de les persones que pateixen aquest trastorn. La major part d'elles no diuen paraulotes. I amb això em vull referir, em doneu peu per fer-ho, d'aquesta obra de teatre que s'està fent encara, que es diu Toc Toc, que s'havia fet al teatre d'allà de la plaça Urquinaona, i ara es fa, em sembla, que és el Teatre Capitol a les Rambles. I és un personatge que és síndrome de Tourette. I l'única manifestació, ara ja no ho sé, perquè nosaltres des de la Fundació vam intervenir, no sé si han corregit o no, però les úniques manifestacions que presentava era la copropràxia, és a dir, gestos obscens, i coprolàlia, paraules obscenes. Clar, això és una visió molt parcial, i és una llàstima perquè el teatre és una eina, un mitjà de comunicació importantíssim, i donar una visió una mica més oberta, de dir, bueno, feu sisplau altres tics, no només aquests, que no costa gaire, i si aquests els semblen bé perquè fan gràcia, perquè és una comèdia, evidentment, doncs mira, en poseu algun i ja està, es fa la gracieta que calgui i prou, no? Però la visió és molt, molt esbiaixada.
Clar, no caure tampoc en el reduccionisme d'aquestes qüestions, no? De fet, hi ha gent, o hi ha hagut gent al llarg de la història molt important que han patit o que se sospita que han patit, per exemple, Mozart, Molière, Napoleó, o vaja, en temps més moderns, per exemple, aquí en tenim un cas molt, molt clar, en Quim Monzó, no? És una persona que pateix aquest síndrome.
No, i ell no se n'amaga, ni molt menys, aquest programa que va sortir l'Albert Tom.
Sí, el convidat,
El convidat, doncs, evidentment, sortia, i em sembla que el Quim Monzó ens fa un molt bon servei, en el sentit que públicament, tot i que no en parla gaire, però no s'ho amaga, no? I de manera que pensem que una persona que té un prestigi, que té una categoria, diguem-ne, intel·lectual i creativa molt, molt remarcable, i en canvi és una persona que té aquest tipus de, diguem-ne, defecte, si se'n pot dir, aquesta peculiaritat.
És que el que venim a dir és que no per el fet de patir aquesta síndrome, és a dir, no s'ha d'estigmatitzar ningú, perquè,
exactament,
com podem veure, no afecta en cap cas les capacitats intel·lectuals de la persona que la pateix.
Ni molt menys, al contrari, aquestes persones acostumen a tenir un coeficient intel·lectual bo, i de vegades fins i tot excel·lent. Per tant, no és una discapacitat intel·lectual, sinó que és un trastorn del moviment, que té unes conseqüències, evidentment, psicosocials, però en cap cas intel·lectuals, ni mentals. No és una malaltia mental, això tampoc no ho he dit, però de vegades és una malaltia mental, no, és un trastorn neurològic, un trastorn del moviment.
Fins i tot abans començàvem parlant d'aquest porter de futbol, el Tim Howard. Ell assegura, en alguna entrevista, ha dit que aquesta síndrome, fins i tot ell creu que l'ha ajudat a ser millor porter, a tenir reaccions més ràpides a l'hora de reaccionar a una pilota o una jugada ràpida.
Segurament, perquè hi ha moltes persones afectades que són molt bons esportistes. I no només el Tim Howard, sinó una de les característiques, una de les qualitats, diguem, del que diem les fortaleses, els punts forts d'aquests nois i noies, una és justament les seves qualitats esportives, que poden destacar en aquest terreny. Altres destaquen com a artistes, altres destaquen com a investigadors, etc. Vull dir que tenen unes vàlues que de vegades queden amagades per aquest tipus de trastorn, que té una importància relativa si se'l sap gestionar bé, tant per part del que ho pateix com per part del seu entorn.
Doncs, vaja, avui, a més, amb en Ramon Pujades, que fa aquesta tasca, com diem, també de difusió a les escoles, que ja ens comentaves abans que moltes vegades desconeixen aquesta malaltia, aquesta síndrome, i, per tant, de vegades, quan es troben en algun cas, potser no reaccionen adequadament. Per tant, és molt important també el paper que fa la Fundació Turet. No?
Sí, jo vull destacar també que les escoles tenen una molt bona receptivitat, no només a la informació, sinó després a enfrontar les dificultats d'aquests nanos amb les adaptacions que se'ls recomanen i que per cada nano poden ser diferents. I en aquest sentit jo haig de dir, sobretot a les escoles primàries, el professorat, les professores, els professors, tenen allò que en diem les piles ben posades. Però malgrat la dificultat que això comporta, malgrat que el síndrome de Tourette no és l'únic trastorn amb què es troben, sinó que se'n troben una col·leccioneta més, ells hi posen tota la bona voluntat, etc. Difícilment trobaràs un professor que es tanqui en banda. Difícilment. Jo, personalment, no l'he trobat.
Doncs ens n'alegrem també que sigui així. En fi, Ramon Pujades, membre del patronat de la Fundació Tourette, pedagog, expert en temes educatius, moltíssimes gràcies per ser avui a la Vademecum i parlar-nos d'aquesta síndrome, moltes vegades desconeguda, i que avui hem intentat donar a conèixer una miqueta més.
Moltes gràcies a vosaltres, sobretot per l'oportunitat que em doneu de difondre a través de la ràdio una mica més el coneixement d'aquesta síndrome, perquè és un valor terapèutic.
Doncs estem contents d'haver pogut contribuir en aquesta tasca. Ramon, fins una altra. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs així acabem el programa d'avui. D'aquí a pocs segons arribarem a les 11 i esperem, com sempre, que us hagi resultat interessant. Gràcies per fer-nos confiança. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web, www.vademecum.cat, i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, i que ens podeu seguir tant al Facebook com al Twitter del programa. Si us ha agradat, dissabte vinent, més, a les 10 de la nit, amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció i producció, Jordi Carretero avui al control de so, i un servidor qui us ha parlat, en Biel Garilla. Fins la setmana que ve. Bona nit i salut.